Són les 11. Som cercant.
Som cercant.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Atenció, nois, tots atents. Marxa al quad de la casa. Deixa'm d'estar amb Marc Orozco i Xènia Roset. Ostres, que bé. No hi ha cap al·lèrgia ni cap intolerància.
Oído, a treballar.
I avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Sé que el caneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinota té un punt picant que ho fa tot més interessant i ens menjarem a molts.
Molt bon dia, Marc, què tal?
Molt bé, una mica de ressaca, no?, de Sant Joan, però bé, estem bé, amb moltes ganes de començar el Deixa'm Tastar avui.
Aquí a Cercat, el magazín gastronòmic, que ja ho sabeu, d'11 a 12, sempre donem gastronomia i cuina. Avui felicitar tots els Joans, eh? Avui sí que és Sant Joan.
Avui
Barbena,
sí, avui sí.
Avui ple Sant Joan. Començarem el diumenge entrant-nos al Directe Boqueria, un nou espai on el xef Arnau Muñío cuina cada dia per 8 persones, perquè no hi ha més espai. Per tant, ambient íntim, també, el restaurant de la setmana. Més tard anirem cap a Girona per parlar d'un col·lectiu molt excel·lent, com és la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, i ho farem amb el seu president, el Josep Manel, per allò que ens explicarà amb detall tot el que fan des d'allà al col·lectiu.
I tant.
Després coneixerem la cuina d'Amiga, un restaurant de Corunya, propietat d'Adrián Felípez, el xef, i format a diferents restaurants d'aquí, del nostre país, de Catalunya. El vam poder saludar dins el marc del Festival Sal. Després us en donarem més detalls.
Sí, perquè vam anar a la Corunya i, escolta, vam parlar amb l'Adrián, que el tio està format en molts restaurants de Catalunya, i a més té una cuina que val molt la pena escoltar. Té el discurs molt, molt fresc.
Té relat, com diríem. La cosa no acabarà aquí. Com sempre, també tindrem una bona recomanació amb els gastro imprescindibles dels nostres foodies amb sorteig a través de l'Instagram.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs som-hi, fetes les presentacions, com sempre amb l'Oriol Montfort al control tècnic, engeguem els fogons i comencem. When you look so good,
the pain in your face doesn't show. Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Roset. When you look so good, and baby you don't even know.
When the world... Doncs vinga, comencem pel principi i pel local que ha obert l'Arnau Muñío a la Boqueria. Es tracta d'una barra per 8 comensals on es cuina tot a la vista. Dos pams separen el comensal de les mans del cuiner, que elabora plats com la coca de cansalada i sardina fumada o la carrillera de vedella amb salsa de cacauets. Déu-n'hi-do, eh? Amb això només ens fa salivar.
El tio ha donat el clau, eh? Ha donat allò, el focus del que a la gent li agrada i tot molt ben cuinat.
Va, doncs anem a conèixer com és aquest projecte tan personal de l'Arnau Muñío.
Arnau, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
El 8 és el teu número favorit o què?
Home, la veritat és que no, el meu és el 24, però... Però bueno, també està bé. El 8 m'ha tocat, perquè per dimensions m'ha tocat i mira, doncs estic content amb el 8, tampoc li tinc mania, no passa res.
Ha caigut així, eh? Jo t'ho he preguntat perquè realment el 8 sí que és el meu número favorit, m'ha acompanyat tota la vida i clar, quan em vaig enterar que l'Arnau obria el Directe Boqueria en 8 places, dic, ostres, aquest és el meu restaurant.
Bueno, jo, la veritat és que mira, també m'ha passat una cosa amb el número, perquè jo tinc el carrer de les Cabres 13, que és una mica satànic el nom, i al final doncs, mira, l'hem agafat de logo la cabra amb el 13 pels 20, saps? Perquè al final feia una mica de por el número i al final també sóc una mica supersticiós amb els números, i, però bueno, està bé, està bé.
No, però la veritat és que la cosa està anant molt bé. L'Arnau, doncs, que està cuinant aquí d'una forma molt íntima, en un local petit, tot i que la gastronomia és enorme, ara en parlarem, a la Boqueria. Realment era el teu somni, no? Tenir el teu propi negoci, Arnau.
Sí, correcte. Sempre havia volgut tenir el meu, i lògicament com a cuiner tots volem tenir el nostre espai, però la veritat és que sempre havia volgut tenir un lloc molt petit on pogués controlar-ho i poder-ho cuinar, no? Perquè al final, quan ets cap de cuina, no pots... A vegades has de delegar moltes coses, i aquí tens l'oportunitat de poder cuinar i, a més, tenir el feedback amb el client, que és, la veritat és que és molt divertit i molt emocionant a la vegada, no?
Clar, durant la teva trajectòria, òbviament, has cuinat per altres, diguem, tenies els teus jefes, no? A més, jefes bastant importants, diguem, l'Albert Adrià, el Carles Avian, entre d'altres, no? Però, clar, aquí, al final, el jefe ets tu.
Sí, sí, aquí... Jo, bueno, sí, sóc el jefe, aquí ningú et diu... T'estàs descaviant del camí, no? T'estàs anant del camí, però... Però bueno, al final és pensar-ho tot una miqueta i no m'ha suposat un gran problema, al contrari, no? És una gran sort haver pogut muntar això, la veritat és que sóc molt feliç i molt content, la veritat.
Has passat per moltes cases, imagino que al cap tens moltíssimes receptes. Com ha estat, diguem, el fet d'elaborar l'oferta gastronòmica que trobem aquí al Directe Boqueria? Perquè has... tens els plats com molt ben triats, molt ben treballats, trobem diferents també matisos, molt els encurtits, guisats, molt de producte, com per exemple aquesta esqueixada de tonyina del Mediterrani, no? Al final, doncs, moltes coses al cap, però has hagut de fer aquest exercici, no?, d'anar triant els plats que segurament a tu més t'han agradat, o el bagatge també dels llocs on has treballat, els viatges.
Sobretot és molt els viatges, la veritat és molt, molt els viatges. A mi la meva passió és la cuina, però la meva altra passió és menjar i viatjar. Són realment les coses que més m'agraden. És una miqueta el que he volgut transmetre en el menú. Al final, el que no volia era fer plats precisament que hagués fet en el passat. O sigui, al final són plats que hem fet per directe. Quan vam tenir la cuina llesta, vam estar 2 setmanes amb el restaurant tancat només fent proves. Per això tothom deia que estava sonat, no? Perquè dius, has de pagar el lloguer i tot. Però per mi era molt important tenir una oferta molt personal i que realment diferenciada del que ja havia fet abans. Lògicament sí que hi ha algun component que ve d'algun plat que potser havia fet abans, en el comerç o tal, però no hi ha cap plat que diguis és el plat que fèiem, cap. Tot ho hem fet exactament per aquí i és el que vull, precisament per autoexigir-me una mica de creativitat i anar canviant. Igual que ara hem canviat el menú per temporada i ja m'estic espantant perquè hem canviat el menú d'estiu i no vull esperar-me a l'octubre per canviar plats. O sigui, amb la Xu, pues, el que volem és anar provant plats cada setmana i tot per passar-nos-ho bé, perquè al final és un restaurant per passar-t'ho bé, no?
La Xu és la companya de l'Arnau, que cuina aquí al Directe Boqueria. Ella és asiàtica i també s'hi respira, una oferta asiàtica aquí en el Directe.
Sí, bueno, la veritat és que quan ens vam conèixer amb la Xu, és que em va perfecte. La Xu és asiàtica, però és de Canadà, no? Però clar, ella la veritat és que té molta... Li agrada molt la cuina xinesa, no? És la cuina dels seus pares. Els seus pares són xinesos i a mi m'apassiona. Vull dir, clar, jo també he viatjat a Xina, m'encanta la cuina xina, m'encanta la cuina japonesa, i pues, però no vull perdre tampoc les arrels catalanes. No? Per això fem una miqueta de tot. Però tampoc ens encasillem en català, amb xino i japonès, perquè després també pues, potser fem un plat una mica més mexicà o... Bueno, ara estem fent el rol aquest que has menjat d'aquest mar i muntanya estil vietnamita... Tampoc per mi la cuina no té fronteres, no? I al final el que t'agrada, pues, el que a mi m'agrada és el que vull donar als meus clients, el que a mi m'emociona, pues, suposo que la gent li emocionarà, espero. Vamos.
És un restaurant molt petit, no és el restaurant més petit on he estat, perquè per exemple al Japó pots trobar-te locals així de petits, i al Japó, per exemple a Osaka, recordo un lloc on et feien ramens que era molt molt petit, per tant també el local, no? Una mica és un local que podries trobar-te al Japó.
Correcte, per fer el local em vaig inspirar molt amb estèticament i amb el muntatge amb el Sushijiro del metro de Tòquio, no? Que dius, hòstia, al final és un restaurant super top que només hi caben 8 persones i que és mini, no? I això és el que em va fer pensar que això era possible, no? Realment, fins que no ho vaig veure muntat, no vaig creure que era possible, perquè pensava que potser, quan ho veia sobre el plànol, tothom pensava que estava una mica pirat, no? Però després, un cop ho vaig veure muntat, vaig dir, hòstia, doncs m'ha quedat millor del que pensava, no? No... perquè les distàncies la veritat és que són importants i que la gent pugui estar còmoda, i la veritat és que crec que es pot menjar còmoda. Bueno, no sé com has estat, però jo crec que és petit, però bueno, al final tens el teu espai, tens la teva barra, hi ha cert confort, que és el que jo volia, no?
Sí, jo he estat de... Anava a dir una paraula que no es pot dir a la ràdio, diguem, però he estat molt bé, he estat molt bé, i sobretot acompanyat per aquests plats que, si et sembla, anem a parlar-ne, no?, d'alguns. Per exemple, jo crec que comencem potser pel primer, que més dius que pot agradar, no?, que és aquesta coca, no?, de recapte una mica, no?, confitada, amb la cansalada confitada, amb la sardina... És el que més agrada, realment?
És el plat que té més èxit, sí. La veritat és que és el plat en què més clients coincideixen que els hi encanta, no? Bé, tothom li agrada... Hi ha diferents, no? Hi ha gent que té altres, però el que amb què més en coincideix és amb la coca de recapte, que és el que ha fet que ara el canvi de menú no la tregui, i crec que al final serà una mica una llosa a la meva esquena, perquè crec que no el podré treure amb temps, perquè la veritat és que agrada molt, i hi ha molta gent que més diu... Vem la foto amb el mòbil dient, jo vull això, no? Que m'han dit que és boníssim. Però, bueno, sí, la veritat és que, bueno, agrada molt, perquè té contrastos, no? té el greixet, té el fumat, té la coca que està acabada a la brasa, té el punt de iogurt que et dona acidesa, està compensadet, vull dir, la veritat és que es menja amb els dits, que a tothom li agrada, això també és divertit. Bueno, suposo que... Jo no m'ho esperava que agradés tant, la veritat. Jo, per mi, el plat que més m'agrada a mi és el pop, que amb això hem coincidit, a tu també t'ha agradat...
Sí, jo t'anava a dir que aquest no el treguis, jo, com a client dic, escolta, el pop no el pots treure, eh?
No, aquest no el trec perquè és el meu favorit. És el...
Com el fas?
És un pop que li diem pop Tsukiji, que és la llotja de Tòquio, i li diem així perquè al final és un pop fet d'estil japonès. El que fem és l'escaldem en dashi i l'envellim en dashi. El que deixem és deixem dintre del dashi durant 5 dies. D'aquesta manera, doncs, el pop se'ns va estovant una miqueta i ens dona mossegada i no es queda xiclós. Perquè un pop cru, no, ens quedaria xiclós, molt resistent, i d'aquesta manera, doncs, té mossegada. I és una textura de pop que sobta una mica a tothom, no? Perquè no és el típic pop a la gallega que es fon a la boca, sinó que té textura, no? I... Bueno, té el wasabi, al final és molt japonès. A mi és el que més m'agrada, estèticament també que és molt xulo, no?
Hem fet unes quantes fotografies, tot això que estem parlant amb l'Arnau podreu consultar a l'Instagram, @deixamtestar, allà hi ha unes quantes fotografies, i jo et volia preguntar si tot ho cuines aquí, perquè realment la cuina és que, esclar, és molt petit tot.
Sí, bueno, tinc aquí només tinc aquí el pis de dalt, només tinc la robata, al pis de baix sí que tinc un forn, tinc una inducció, una KitchenAid, una Thermomix, tinc quatre coses que m'ajuden una miqueta a lo que és la preparació, però sí, realment ho fem tot aquí. La veritat és que era un repte poder fer tant... Jo pensava que faria menys, però bueno, al final vas provant i vas veient que pots fer una mica més, i al final, bueno, vas buscant els límits de l'espai i del temps i també de les mans, no? Perquè al final només som dos que elaborem, pues, així ens movem. I bueno, cada dia, com més confortables ens sentim amb l'espai, pues, més ens hem complicat la vida.
Per tant, una mise en place que és molt important també al dia a dia.
Sí. La veritat és que fem moltes hores de mise en place. O sigui, venim a les 8 del matí per poder preparar això, però bueno, clar, realment, si no tinguéssim aquesta mise en place seria impossible, pues, tenir un restaurant sense cambrers, no? Perquè clar, al final nosaltres hem d'oferir vins, hem d'oferir begudes, aixecar els plats, explicar les cartes, tot això, i si no tinguéssim tota aquesta preparació, pues, bueno, seria un desastre, no? No podríem fer menús de 10, 12 plats i que te'ls puguis menjar en una hora. Clar, si no, estaries aquí 3 hores i seria una mica... la història interminable, no?
I tant que sí. A més, l'Arnau també és molt apassionat del món del vi. Parlem d'aquest plat de coca, no?, amb sardina i realment amb cansalada, que segurament és un plat molt vitivinícola, i també tu tens un vi que només el podem consumir aquí, perquè és el que fas tu.
Sí, bueno, són vins que fa l'Antonio Lopo, que era el sommelier del Comerç 24, i som molt amics perquè hem treballat 11 anys junts, i ell ara té la seva pròpia empresa, que és Standard Winemakers, i fa vins a mida. Després, lògicament, quan tenim molta amistat, també tenim molta amistat amb Marcel Carrera, que és un productor de vins. Després, entre els tres, doncs, hem pogut fer aquests, hem fet un vi blanc natural, un vi negre natural, i hem fet el vi ranci, fet a Bot, a Terra Alta, que la veritat és que, bueno, és un vi ranci que és espectacular. Vull dir, jo crec que cap dels tres pensàvem que realment quedaria tan bo. Vull dir, jo crec que si el poséssim a un concurs guanyaria alguna cosa, perquè realment és molt, molt fi i està molt, molt bé.
Un resultat únic, com és únic aquest directe a Boqueria, el que és la gastronomia, eh? Arnau, molts anys donant-li molt de valor, no?, el que és la taula del xef, aquella taula que molts restaurants tenen a la cuina per veure com cuinen els xefs, i al final, doncs mira, un local on tenim el cuiner a dos pams, que està cuinant-ho tot, i que al final, doncs, és una gastronomia molt popular, molt democràtica, on tothom pot entrar, no?, al final el context també de la gastronomia. És força curiós, no?, aquesta taula de xef, i comparar amb el teu restaurant, que és una taula de xef sencer al local.
Sí, a més, bueno, el que volíem era poder fer el mateix tipus de cuina que porto fent tota la vida, sense traient tots els luxes, per mi, innecessaris que a vegades tenen tots aquests restaurants i que també suposen una càrrega brutal per tots aquest tipus de restaurants, no? Tenir un sommelier, tenir una hostess, tenir un cambrer, tenir una persona que s'ha carregat les reserves... tot això suposa una inversió que molts restaurants la fan, però que en realitat no els hi compensa, perquè és, i tampoc fa falta, perquè al final la gent el que va a un restaurant molts cops és a menjar i és el que volem. Tampoc ens fa falta tant no, llumeta, no? Vull dir, són coses que al final no les disfrutes i que suposen és el que realment encareixen el menú. I així ens saltem aquest pas i penso, bueno, aquí ve el nom de directe, no? Saltar-nos tots aquest intermediari intern de dintre del restaurant per poder-ho fer directament i així doncs, poder tenir un preu ajustat, poder oferir la mateixa cuina que podia oferir doncs, antigament en un altre restaurant, no?
Doncs així és, el directe de Bocaria, un enorme restaurant de 8 places. Moltes gràcies, Arnau.
A tu.
La cirera de la Ribera d'Ebre és una fruita primerenca, especialment la de la varietat Borlat. Dolça, de maduració precoç i de forma arrodonida amb el pinyol petit i la polpa d'una consistència tova i poc resistent. @deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc.
Anem cap a Girona per conèixer un nou col·lectiu Girona Excel·lent. Ja ho sabeu que cada setmana en descobrim un de nou i aquest cop és la confraria de pescadors del Port de la Selva. Pels qui no hagueu visitat mai Port de la Selva, és un poble d'una enorme bellesa natural i arquitectònica que al mateix temps conserva també la identitat d'un antic poble pesquer. Per conèixer tots els detalls de la feina que fan des de la confraria i les accions que estan portant a terme, estem amb el seu president, en Josep Manel Perelló, i patró major també. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
També aquí, aguantant.
Aguantant el Sant Joan, eh?
Sí.
Quina feina feu des de la confraria i què representa?
Bueno, nosaltres, des de la nostra confraria, el que tenim és una petita flota de barques d'arrossegament que es dediquen exclusivament a la gamba. Poder de tots els ports de Catalunya, el 100% de la seva flota es dedica a una espècie determinada, que és la gamba vermella. I després tenim una barca de palangre, que és l'única que queda pescant aquí al Golf actualment, que bueno, és peix de molta qualitat i que també porta un bon remenament dintre la cofradia.
Qui en formeu part? Quantes embarcacions teniu?
Nosaltres tenim 5 embarcacions d'arrossegament, una de palangre de fondo i després tenim 6 arts menors. Aquests es dediquen a la pesca de costa, a pescar el pop, la llagosta, aquí al Cap de Creus, a la zona del Cap de Creus.
A grans trets, quines serien aquestes funcions principals que desenvolupeu des d'allà?
Bueno, el que fem és gestionem tot el que és la venda de les barques. Després també gestionem tots els serveis que els hi donem amb ells, doncs el gel, els moviments del carro, del camió, perquè puguin tenir un més bon treginar. I llavors també tenim altres activitats com és comercialitzar una mica el peix, el producte nostre, per poder intervenir una mica perquè no ens baixi de preu. I després tenim una sala de degustació per poder degustar els nostres peixos.
Ara en parlarem, d'aquesta sala, perquè no és qualsevol, eh? Impulseu també la comercialització i la venda de productes pesquers amb denominació Cap de Creus, com ara la gamba que ens parlaves fa un moment, però també no oblidem el pub de Cap de Creus.
Sí, exactament. Nosaltres des de fa uns anys vam crear el nom del Cap de Creus. Tot va venir per unes circumstàncies de que buscàvem un nom emblemàtic per posar-los al nostre producte i al final vam decidir posar-li el nom de la gamba del Cap de Creus i el pub del Cap de Creus.
Parla'ns d'aquest pub, d'aquestes característiques de producte.
Bueno, aquest pub és una pesca molt selectiva, perquè van amb nanses i l'únic que entra dintre de les nanses és el pub. Alguna vegada agafen algun llumàntol, que es coneix més bé a Barcelona per llumàntol, però molt poquet, d'això, però més aviat el que agafen és pub. Comencen el mes de gener, fins ara a l'estiu, a primers d'estiu ja paren i fan veda.
I com el pesqueu? Perquè ha de ser curiós, no és una espècie qualsevol.
Bueno, és una gàbia, que és com una reixa, i llavors li fiquen una mica d'esquer, és un peix salat que ells conserven per tenir-lo amb abundància, i llavors el dia que van a buscar els pops, treuen els pops i tornen a posar una altra vegada més esquer d'aquest salat. Llavors el peix, per l'olor, no sé si senten olor, que és el que senten a dintre l'aigua, i llavors se senten atrets i entren dintre d'aquestes gàbies, d'aquestes nanses, diguéssim.
I des de que pesqueu aquests peixos, o el pop, o la gamba, o el que sigui, fins que es comercialitzen, clar, hi ha un llarg camí, no? Per on passa aquest peix que consumim? Com conserveu aquest producte?
Bueno, primer passa per la cofradia, per la cinta del peix, no? Tots els compradors tenen accés a poder-lo comprar. I nosaltres mateixos el comprem i llavors el rebenem, bueno, el comercialitzem per poder mantenir els preus, perquè és que si no a vegades ens trobava com que som l'última subhasta de tot el litoral, que comencem a les 7 menys 20 a vendre, ens trobàvem que el peix ens baixava molt de preu. Llavors és més que res per mantenir un preu. I ara ens equiparem a les cofradies del costat, Llançà, Roses, per mantenir un preu més igualitari amb aquestes espècies. Sobretot amb la gamba i amb el pop. Amb el pop ho han aconseguit molt bé, amb el pop.
Jo em referia més com és el procés aquest fins que arriba a la llotja i es posa a la venda. Utilitzeu additius o conservants? Com ho feu perquè arribi en el punt òptim a llotja?
No, el pop quan el pesquen la guarden en unes bosses o en unes tines com uns cubells. Llavors, quan arriben a port, el posen en caixes, el posen a la càmera, fins que és la tarda per poder-lo vendre. I no posen cap additiu, ni cap conservant, ni res, perquè, a més, no seria una mica fraudulent, diguéssim, això, no? I igual fem amb la gamba, fem el mateix.
Però és important explicar-ho, no? Perquè de vegades la gent no és conscient de que el peix que compra és 100% fresc i que ve del cap d'unes hores d'haver-lo pescat, vull dir, que arriba directament a la llotja. Si ara anéssim al mercat, quins peixos trobem de temporada?
Ara mateix, pues, pop, gamba, escamarlà, ara comença a haver molt d'escamarlà una altra vegada, el que passa que nosaltres no ens hi dediquem gaire, i després la llagosta, i ara l'estiu començarà el bonito, després de l'estiu el setembre, i així començarà el bonito. Però són les espècies que més es dediquem al nostre port.
Aquí el Deixa'm Tastar ens agrada molt, som una miqueta curiosos, per saber cosetes, trucs de cuina que ens donen alguns cuiners, i en aquest cas, quan parlem de producte, ens agrada saber com ho podem saber per tenir clar que allò que estem comprant és fresc. Amb què ens hem de fixar quan anem al mercat a comprar peix?
Hòstia, doncs la seva brillantor, sobretot la brillantor i el seu color. El seu color és molt important. El pop, per exemple, si està molt emblanquinat, és que ja és un pop que ja té uns dies. I la gamba té un procés molt agressiu que es diu la melanosis. La melanosis és quan l'oxigen entra dintre dels seus teixits, es posa negre. Llavors aquesta gamba, si ja té un color així negre, doncs ja dius, és una gamba que té dies. Però normalment la gamba s'ha de vendre del dia i l'endemà encara s'aguanta bé, però té un procés molt ràpid, la melanosis aquesta que t'estic anomenant, perquè la gamba comença a perdre aquest color i a més es fot molt lletja. Llavors també és molt òptim congelar-la. Si tu, per exemple, la compres i no la tens que menjar el mateix dia o l'has de menjar d'aquí dos dies, la congeles i s'aguanta la seva imatge, no? Perquè llavors quan ho descongeles torna a tindre aquella brillantor i queda molt maca.
És obligatori saber d'on ve el peix que comprem o el tipus de pesca utilitzat?
Bueno, les normatives avui dia de la Comunitat Econòmica Europea pel tema de la traçabilitat, pues sí. El que passa que tinc que dir que es fan moltes trampes. Hi ha molta gent que a mi es fan passar, diu, és gamba del Cap de Creus o és gamba de Palamós, i a la millor la gamba és d'un altre lloc. I amb el pop passa el mateix. El pop que es ven actualment aquí, el de costa, doncs és el de costa. Però hi ha molt de pop que ve del Marroc, que també és bo, cuidado, no vull dir que no sigui bo, però a vegades te diran també que és pop del Cap de Creus o de Sant Carlos de la Ràpita o de qualsevol altre port.
En aquest cas parlàvem de traçabilitat, però també hi ha unes talles mínimes, segons quines espècies, i aquest període de veda. En el vostre cas, per exemple, la gamba de Cap de Creus o el pop de Cap de Creus, quines serien les talles que trobaríem mínimes i si es produeix aquest procés de veda?
Mira, en quant a la gamba, no hi ha talla mínima. El que passa és que s'està treballant perquè això es faci. El que sí que s'està fent, ara tenim un pla de gestió aquí al Cap de Creus perquè es faiguin coses per intentar salvaguardar-la una miqueta més, com està fent Palamós, per exemple. No? I jo penso que s'ha de fer. Penso que s'ha de fer perquè el que no pot ser és que la gamba petita és una espècie que creix molt ràpid, més ràpid del que molts diuen, i en 3 o 4 o 5 mesos ja té una talla més comercial. I en quant al pop, per exemple, els pescadors que van a les nanses amb el pop, ells el que agafen són els pops grossos de 2, 3, 4, 5 quilos, i els pops que són petits es tornen a tirar a l'aigua.
Aquesta és una manera de garantir aquesta explotació
sí.
sostenible, no?
Sí, exactament.
Hi hauria alguna altra política de pesca sostenible?
Bueno, ja en tenim moltes. Ja és no treballar quasi, no sortir a pescar. El que passa que ara hi ha uns plans de gestió a nivell del Mediterrà per treballar un dia menys i no sabem com anirà tot això encara. Està en procés tot aquest tema.
Tenim dades estadístiques de les captures d'enguany? Quantes tones de peix s'han pescat, comparant-ho potser una mica amb l'any passat, per fer un balanç?
Bueno, nosaltres, per exemple, ha sigut el mateix que l'any passat, no hi ha hagut diferència, però ara dades no les tinc, no m'he preparat. Perquè...
Per tant, s'espera un any bo, perquè si encara no hem arribat gairebé a setembre i ja tenim una bona pesca, la cosa promet.
El que aquest any sí que s'ha notat amb el preu, per exemple. El preu, no sé si estem sortint una mica de la crisi o s'empesca menys en altres llocs, però en quant a la gamba i al pop, jolines, jolines, el preu està bo.
Serien les dues espècies potser que més ingressos generen a la confraria?
Sí, sí.
Sens dubte.
Absolutament d'acord.
Hi ha continuïtat de la tradició pesquera i gastronòmica del municipi entorn aquests productes vostres? Veieu que pues, ja el públic jove s'anima?
Tradició, relleu generacional, hòstia, és difícil, eh? Hi ha poc. Ara, per exemple, jo tinc el meu fill que ve a pescar amb mi i hi ha un parell de nanos més fills d'armadors que sí van a pescar. Després, a mars menors no es dona aquest cas, els que van a pescar al pub, poder hi haurà algun que sí que té un nano que té molta il·lusió per anar a pescar. I després, en quant a la tradició culinària, pues, això sí, això és una cosa que està funcionant molt bé. La meva germana, per exemple, té restaurants i per exemple, jo que sóc d'un barri de Tarragona, allà tots els meus amics que van deixar d'anar a pescar han muntat restaurants i el pescador el que té és que sap cuinar molt bé.
Home, i que al final els restauradors també tenen aquest paper important, no?, de portar els peixos de la llotja de territori de quilòmetre zero als seus clients perquè coneguin el producte que tenen d'aquí.
Sí, sí, exactament. I a més que, ja et dic, la cuina que tenen és una cuina molt, molt tradicional de tota la vida, de tot el que s'ha fet, no?
I val a dir també que oferiu, per exemple, formació cultural i professional pels membres de la confraria, no, també?
Sí, també ho fem, això. Sí, se van preparant tots i després tota la gent que estem tenint ara treballant, doncs, són gent preparada i bueno, que avui dia ja estan manipulant també el producte per poder el comercialitzar i després tenim aquestes noies que estan dintre del rebost del pescador per fer les degustacions, juntament amb una explicació de com s'ha fet tot, pues la gent els agrada molt.
Ara has dit el rebost del pescador, clar, tu el tens a tocar de casa teva, però pels oients del Deixa'm Tastar, explica'ns una mica què és el rebost del pescador.
El rebost del pescador se va fer amb la idea de fer degustacions del peix i productes de Port de la Selva. Els seus vins, que hi ha tres cellers allà a Port de la Selva, pues que també aporten els seus vins, i tot el producte que hi ha és producte de Port de la Selva. I de la Selva de Mar, que és un poble que està al costat, que ve a ser el mateix, no? Els dos pobles, vull dir, és una cosa per germanor, diguéssim, no? Llavors, tots aquests productes, tot el que es fan allà, pues es venen allà. No entrem en productes que són de fora, perquè si no penso que faríem una competència desleal a les botigues que estan venent altres productes, no?
Clar,
llavors, el que sí que fem és la degustació del peix, el fem de moltes maneres, però de moment ho fem tot en fred, eh? Vull dir, no fem res en cuina ni res. I en fred se fan coses i estan donant molt bon resultat. I els vins d'allà també són molt bons.
Teniu productes pesquers frescos, però també en conserva, com ara la tonyina, el bonítol, sí, el saïtó també, no? L'anxova, i serviu sopars de degustació. És que, ojo, sí, bueno, déu-n'hi-do.
Els sopars de degustació es fan, doncs, amb tots aquests productes que tenim. I ja t'he dit que tot es fan fred. Per exemple, la gamba i l'escamarlà, que tenim, que és el producte més estrella que tenim, llavors ho fem en cru, oli, sal i vinagre. T'haig de dir una cosa, normalment el Japó té la fama, o Xina, de que el cru, el sushi, tota la història, però pensa que al Mediterrà havia tradició de menjar en cru tot el peix. Jo me'n recordo de Nàpols, els pescadors italians que coneixia, servien el calamaró i tota la història en cru, oli, sal i una miqueta d'all. I després nosaltres, amb la gamba i l'escamarlà, fem un estil com fan aquí a la part d'Itàlia, de l'Adriàtic, Albània i Grècia, que és cru totalment, és amb oli, sal i pebre, i és, bueno, una delicatessa, això.
És que al final, si el producte és bo, amb poca cosa que hi fem, ja tira, és deliciós. A mi m'agradaria acabar l'entrevista, Josep, si m'ho permets,
sí,
amb la barraca de Cala Prona, que és aquest antic refugi, no, de pescadors, que sí, com sí, altres, doncs, es troba situat dins d'una de les cales que hi ha, sí, sí, de Cala Prona, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus.
Sí.
Encara ara hi poden accedir, està en funcionament?
Sí, sí, està en funcionament. Ara fa poc vam aconseguir uns fons per poder preservar-ho. Vam tenir que demanar la concessió perquè això era de costes. I abans no fèiem res perquè si era de costes no teníem accés a poder demanar permís per reformar-ho o per arreglar-ho, perquè estava una mica pels temporals de l'hivern, del llevant i tot això es feia malbé. I llavors tots els pescadors sempre me demanaven a veure si arregleu Calaprona, Calaprona la perdrem, i al final ho van aconseguir. I ara el que sí que fem, hi ha dos barraques, una és pels pescadors i amics i tota la història, i l'altra és pels transuents, que ells demanen a la cofradia, truquen, i se'ls dona la clau i poden anar-hi. I la veritat que és un paradís, és un paradís. A l'estiu no, a l'estiu hi ha moltes embarcacions, i jo, perdona, però jo no hi vaig.
Recomanes més cap al setembre o fora de
setembre,
temporada, oi?
Setembre, maig, juny, i juliol encara, però ja el que és l'agost no, perquè sí, és una invasió d'embarcacions de recreo.
Doncs, escolta'm, Josep, tenim pendent venir-te a veure. A més, també oferiu visites guiades als vaixells per veure com arriben a port, que s'expliquen sí, les arts de pesca, que jo crec que és una cosa que podem explicar a grans trets, eh? Quins arts de pesca hi ha, com ho feu, això dels arts, dels esquers, els ams, perquè és tot un món.
Bueno, això van començar amb una amiga que vull fer, em deia, de la Txell Mayol, que van començar-ho i ara van parar-ho, però ho volem tornar a reactivar una altra vegada perquè penso que la gent té que saber-ho, que és com funciona tot, perquè la gent està molt desinformada i també tinc que dir la veritat és que els grups mediambientalistes estan molt en contra de la pesca que fem nosaltres i llavors tenim que intentar donar una mica la cara a nosaltres.
I tant que sí, doncs ens ho apuntem aquí, el deixem tastar i us desitgem moltíssima sort pel que queda d'any i per la bona temporada que està arribant el caloret, que ja està a tocar, que estem a ple estiu i que per tant ara tot el turisme doncs, que durant l'hivern no té temps d'anar fins al Cap de Creus, fins a la vostra terra, fins a Port de la Selva, que puguin gaudir d'aquest producte fantàstic que esteu pescant tots. Moltes gràcies, Josep.
Bon dia, Xènia, que vagi bé.
Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Rosset.
Estan sent unes setmanes molt intenses a nivells de moure'ns cap aquí, cap allà, no parem, eh? I fa uns dies vam visitar el Festival Sal a Corunya. Durant el cap de setmana passat van desfilar uns quants cuiners de l'Atlàntic per reivindicar, sobretot, el rebost i la cuina de la zona al port de la ciutat. L'administració està fent realment molts esforços per posar en valor la cuina com a motor identitari, cultural i econòmic. Ara ho escoltarem perquè vam poder parlar d'això amb la Lanzada Calatayud, gerent de turisme de A Corunya, i després amb el xef Adrián Felipe. Però bé, a mi m'agradaria fer incís sobretot amb aquest cuiner, l'Adrián, que és molt jove, però que ja compta amb el seu propi restaurant, el Miga, amb una cuina d'arrels gallegues i treballa molt bé el producte, sobretot. I vam parlar amb ell perquè és un cuiner que treballa molt bé, però també perquè es va formar aquí, a casa nostra, a Catalunya, concretament al celler de Can Roca i al Bòtic. Us deixem primer amb la Lanzada Calatayud, al Festival Sal, i després amb l'Adrián i el seu Miga.
Lanzada, 3 días de Festival Sal. ¿Cómo nace este festival?
Bueno, nace hace aproximadamente un año, pensando en que, bueno, era una demanda que tenía el sector de por qué no hacíamos algo realmente para poner en valor la cocina atlántica y el producto que tenemos aquí, tanto a nivel profesional, con los chefs que tenemos, como a nivel de productos. Si algo somos, yo creo, de kilómetro cero, somos precisamente del Atlántico, ¿no?
Claro, porque se habla mucho de dieta mediterránea, pero también la dieta atlántica, la cocina atlántica, también es un pequeño tesoro.
Exactamente, o sea, yo soy de las que pienso, y perdonarme los otros territorios del Estado, pero que tenemos el tesoro, uno de los tesoros gastronómicos de España, tanto a nivel de mar como de huerta, ¿no? Y creo que eso es un valor que se engloba en lo que es el estilo de vida atlántico que había que resaltarlo, y que a veces a los gallegos tenemos el problema de creérnoslo, ¿no? Tenemos que creernos que realmente tenemos un producto de valor y tenemos que posicionarlo, ¿no?
¿Qué destacarías tú por eso? Hombre, productos, de cocineros, no sé, un poco todo lo que nos encontraremos en este festival.
Yo destaco primero que es un festival que nace con vocación de ir a público final, ¿no? Y de que el público de calle tenga la oportunidad de poder encontrarse pues con estrellas Michelin, poder hablar con ellos de primera mano, conocer los productos, conocer recetas. No es un festival profesional, sino que es un festival eso de diálogo entre el cocinero y el público.
La oferta diversa, pero haznos salivar un poquito. ¿Cuáles de los estantes o cuáles de las degustaciones no nos podemos perder?
Pues yo creo que además de los show cookings que están en el escenario principal, yo me iría a los talleres que ponen en valor directamente el producto, ¿no? Que son jam sessions, ¿no? Que le llamamos, donde los cocineros improvisan con productos locales recetas, ¿no? Recetas de productos como con productos como la navaja, el jurel, el bonito, la vieira o la sardina, ¿no? Que son uno de los 5 o 6 productos más importantes de nuestro Atlántico.
¿Y para los más gourmet o más golosos que quieran probar alguna de las tapitas que se ofrecen aquí en el festival?
Bueno, yo me iría, desde luego, a cualquiera de los establecimientos, porque cuando se hizo un poco la convocatoria de establecimientos sí que se buscó, ante todo, la calidad. La calidad es indudable en cualquiera de ellos, y desde la Conlover, Alma Negra, bocadillos de calamares, carne autóctona, hamburguesas de ternera gallega. O sea, realmente podéis salivar en cualquiera de los establecimientos, ¿no?
Y al final lo importante es que mucha gente se desplace, ¿no? a Galicia para probar este festival Sal, pero también la gente local, ¿no? Que también mucha gente seguramente a lo mejor con toda la globalización que vivimos le gusta también la comida exótica, ¿no? Y de sombra, aquí en Galicia tenemos mucha producta autóctona, como comentábamos, y hombre, vecinos, también probarlo esto.
Claro, exactamente, yo creo que es precisamente para el público de Coruña poner en valor el territorio, ¿no? Y la identidad, el kilómetro cero, los productos de estacionalidad, de proximidad, quiero decir, todo eso con lo que se trabaja continuamente y que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que queremos es atraer visitantes y que esto pueda convertirse en un futuro, si lo conseguimos, en un referente de la gastronomía atlántica, pero que uno de los primeros pues beneficiados sea el propio ciudadano y ciudadana de A Coruña, ¿no?
Sí, sí, pues te dejamos porque también vamos a visitar ahora un restaurante bastante amiga, con Adrián Fernández, que tiene más ponencia de aquí a poco, así que vamos a aprovechar para hablar con él también sobre esta cocina atlántica.
Muy bien, porque además es uno de nuestros cocineros también representativos de Coruña y además de que cenamos ayer con él, seguro que os contará cosas muy interesantes.
Perfecto, pues un placer haber compartido estos minutos contigo, Lanzada.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adrián, la cocina atlántica tiene mucha amiga, ¿verdad?
Tiene mucha amiga. O deseamos que tenga mucha amiga.
Porque aquí tenéis unos panes en Galicia que no veas, ¿eh?
Sí, quizás Galicia era un sitio pues, de muchos ríos donde se hacía pues, en los molinos, se molía mucha harina, ¿no? O sea, mucho trigo y ahí sacamos buenas harinas. A partir de ahí, ¿no? Nosotros pues, cogimos una cultura de panes en muchas casas. Sobre todo en mi zona, por ejemplo, hay casas donde se cuece muchísimo pan de forma tradicional. ¿Qué es esto? Masas madre, hornos de piedra y la verdad que de ahí viene la amiga, ¿no?
Hablamos estos días de reivindicar mucho, ¿no? El producto que hay en Galicia y vosotros esta tradición de panes también lo hacéis desde el restaurante, esta reivindicación con tres panes diferentes.
Exactamente, nosotros tenemos un pan de Carballo, el pan de Carballo, pues yo he nacido en Carballo y Carballo siempre fue un sitio pues que el pan era pues como se dice en Galicia, con mucha son, o sea que suena muchísimo, ¿no? Es una tradición, hay muchos panaderos y muy buenos, aunque bueno, se va perdiendo con las nuevas vías de producción que no respetan ni conservan todo esto, como la masa madre, etcétera. Entonces tenemos un pan de Carballo, de los que más me gustaba a mí personalmente. Desde pequeño teníamos esa panadería en casa y pues como que ya me gusta, ¿no? Tengo un arraigo. Y luego trabajamos con otra panadería que, bueno, Javier es un gran friki de los panes aquí en Coruña, Banetón, ¿no? Pues él hace unos panes con masa madre, unas harinas muy seleccionadas y, bueno, pues es, digamos que un amante del buen hacer en el mundo del pan. Y tenemos un pan de trigo y centeno, otro de trigo, eso vamos combinándolo, y también tenemos otro que lo tenemos en exclusiva para Amiga, que es un pan de algas.
No veas, mucho trabajo este pan de algas. Con
un poquito de trabajo.
Supongo, sí, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pensamos que al final todos los añadidos nos pueden modificar un poquitín ese punto de fermentación, ese lobulado que buscamos en el pan. Entonces sí que le hemos tenido que dar unas cuantas vueltas antes de conseguir esa fórmula exacta, ¿no?
Y por cierto, la sal, también muy importante, ¿eh? Como ingrediente
sal,
en el pan.
La sal, súper importante. Nosotros, por ejemplo, Banetón, en el caso de Banetón, trae sal ecológica de Cádiz, ¿vale? De hecho, nosotros le compramos esta misma sal para cocinar y de vez en cuando te encuentras una concha, no viene sin refinar, es muy bruta y muy, muy, muy buen sabor esa sal.
Y al final es de lo que se trata, la sal, en este Festival Sal, que estamos celebrando estos días en La Coruña. A ti te toca cocinar, todavía no te hemos visto en el show cooking, no sé qué tienes pensado
mañana
hacer.
Me tocará, mañana domingo me toca. Y bueno, nosotros vamos a hacer mucha historia, no hacemos pinos puente, no sabemos y no nos vemos cómodos en ese mundo. Al final me veo cómodo con mis registros, con mi historia y con lo que de pequeño he absorbido. De pequeño me encantaba pescar, y me encanta pescar, solo que no tengo tiempo ahora mismo, pero las caballas era algo que nos gustaba mucho pescar. Y por encima me ha tocado una jam session con dos compañeros muy majos que nos toca la caballa como producto. ¿Qué haremos nosotros? Pues nos vamos a la huerta y nos vamos al mar. Galicia sí es muy conocida por su marisco, pero también la huerta es brutal y la carne también es brutal, pero personalmente yo me declino más por la verdura y por la huerta y por el pescado, ¿no? Entonces vamos a hacer esta caballa y vamos a hacer un pilpil, unas vainas al pilpil, ¿vale? Con unos guisantitos lágrima, están ahora en plena temporada, en zonas ya se está acabando, en nuestra zona por suerte pues aún tenemos y salen muy buenos, y unas primeras vainas blancas, ¿vale? Una como una judita Bobby blanca, y
que sería como una judía verde, ¿no? Más o menos.
Sí, es como una judía verde, la que es redondita, no la chata, no, la que es redondita, pero en blanco, o sea, de color blanco, amarillo. Quizás esto, ¿qué significa? Que tiene mucho más azúcar, es muy dulce, es muy delicada, y bueno, como nos ha gustado mucho este año cómo han salido, las primeras las estamos cocinando ahora, y la vamos a hacer al pilpil, sacamos toda la proteína de las cabezas de las merluzas, hacemos un pilpil con esto, y agregamos en la parte de mar también, de la huerta del mar, en donde yo vivo, que es Valdayo, se sacan muchísimas vegetales del litoral, que ahora tan de moda están, o sea, desde toda la vida los teníamos allí, no sabíamos para qué valían, ¿no? Y les estamos dando uso. ¿Qué llevará este pilpil de vainas? Llevará también salicornia, llevará junquillo, que nos recuerda a un cilantro, nos recuerda a una albahaca, ¿vale? Y seguramente unas chalotitas también de mar. Esto todo pues se va a quedar muy cremosito en el plato, y encima pues pondremos una caballa que previamente vamos a curar con kombu, alga kombu. Lo que va a conseguir es que la caballa tenga una textura muy delicada en boca, muy, muy cremosita, y la pondremos encima ahumadita en el camado, que es nuestro juguetito en casa, y un jugo de caballa por encima que estamos infusionando de hecho ahora mismo en el horno. Hasta mañana se queda ahí.
Jolín, un lujo escuchar a Adrián realmente, porque también se necesita comunicar mucho en este Festival Sal, donde van pasando muchos cocineros para explicar sus platos, como ahora mismo acabamos de escuchar.
Y Adrián, muy en hilo también a la filosofía que tenéis en Miga, ¿no? De reivindicar ese producto, porque si tenemos al lado de casa un producto que es bueno, tenemos que traerlo de 50 kilómetros.
Claro, yo entiendo que la despensa ha de ser muy variada, ¿no? Y no tenemos, o sea, no llegamos a todo desde aquí. Pero sí es cierto que en Galicia, lo que comentábamos antes, tenemos un mar tremendo, tenemos una huerta brutal y tenemos una carne también excepcional, ¿no? Entonces, cuando hablamos muchas veces, oye, kilómetro cero, oye, slow food, ostras, kilómetro cero. Recuerdo por la mañana levantarme de pequeño, ir a la vecina a coger esto, a la otra esto, ¿no? Eso es el mejor kilómetro cero que te puedes imaginar, con nombre y apellidos, ¿no? Entonces, nosotros, yo apuesto por este producto, apuesto por, digamos, que todo lo que tengo en mi entorno, mis registros, y la verdad que esa es la identidad de Miga, ¿no? Y tener todos esos productos a mano sin tener que ir a buscar mucho más allá. Igualmente, nosotros hacemos guiños y a veces pues nos gusta algo y no podemos dejar de utilizarlo, ¿no? ¿Por qué no vamos a utilizar pues algo que nos traigamos pues de algún viaje en Asia, ¿no? Pues nos lo traemos. Pero sí es cierto que no es el protagonista de nuestra cocina. En nuestra cocina el protagonista es nuestro entorno, sin duda.
También te habrás traído algo de Cataluña, porque te formaste como cocinero en nuestra tierra.
Totalmente. O sea, para mí, estoy aquí casi de chiripa, ¿no? Porque estaba tan cómodo allá que hubo algún momento en el que dije, aquí me quedo, ¿no? Aquí me quedo. Es una tierra que cada vez que vuelvo, voy a menudo, cada vez que vuelvo, pues me encanta, estoy muy cómodo ahí y he aprendido muchísimo. Yo siempre digo que sin mi paso por Cataluña, sin mi paso por las cocinas, como puede ser el Bòtic, el Sallet de Can Roca, bueno, y muchas más, pues no habría el cocinero que hay hoy, o igual no habría ni un cocinero, ¿no? Porque realmente ahí me transmitieron toda esa pasión, todo ese saber hacer, esa exigencia, ¿no? Yo recuerdo a Albert, un tipo muy exigente, cuadriculado. Recuerdo
Albert
del Bòtic, exactamente. Uh-huh. Recuerdo a Joan del Sellier, ¿no? Pues un tipo elegante, fino, o sea, ¿qué se va a decir de un señor como este, con ese talante, ¿no? Es increíble. Pues claro, tú cuando tienes a gente alrededor de esta medida, pues al final dices, me contamino y que siga esto. Y llegué a Galicia muy formado gracias a ellos.
La gente lo aprecia, te pregunta de dónde son los productos con los que mimas esos platos que salen de la cocina.
A ver, hay mucha gente y por suerte tengo muchos clientes que lo aprecian, pero sí es cierto que hay muchos otros que no aprecian tanto esto, ¿no? Yo siempre digo que vale, nosotros tenemos un producto que vale esto, intentamos ser honestos, no inflar ni precios ni mucho menos, porque al final va la gente a mirar lo que cuesta. Pero es cierto que si yo te quiero dar un buen producto hecho con un buen aceite, hecho, o sea, eso va a valer algo, ¿no? A mí cuando me ponen un plato de comida a 3 euros, sospecho, ¿no? Sospecho. Ha de ser bueno, ha de cuidarse. Y hay mucha gente que lamentablemente no valora esa parte de esfuerzo que hacemos muchos cocineros, porque en Galicia solamente habréis visto que muchos de nosotros apostamos por eso, por el producto. Es fácil tenerlo bueno, vamos a venderlo. Y a veces es difícil, ¿no? Hay un mercado que no es tan noble como, venga, te pongo buen producto y lo vamos a pagar.
a veces difícil de vender, y no sé si es difícil también encontrar hoy en día este producto. Yo creo que al final es como una actitud, ¿no?, que tiene que tener el cocinero para encontrar estas vainas amarillentas, ¿no? Estas vainas blancas que nos comentabas. Al final es como una actitud, ¿no?, para encontrar, digamos, todo este producto que tenemos a mano y que es de mucha calidad, con la temporada corta, también reinventar, ¿no?, el menú, las cartas, porque estamos hablando de productos con temporadas cortas y poca producción.
Exactamente. Nosotros en Miga, por ejemplo, cambiamos de carta prácticamente cada semana, y a veces cambiamos al día porque se nos acaba el producto. O sea, a mí si me llegan 200 gramos de guisante, te voy a sacar una ración más mi platín de sobra, ¿no?, que tengo que probármelos. Eso va a ser así. Entonces eso hace que tengamos que cambiar. A clientes le gusta, a clientes no le gusta. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no voy a tener mogollón de guisantes congelados, que no sé la procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido nuestra apuesta, ¿vale? Y luego encontrarlos. Es difícil iniciarlo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando tú entras en un rol, ¿no?, sea el que sea, eso va a llamar más. Efecto espejo, esa simbiosis que vas a tener con mucha gente, ¿no? Tú vas a conocer a uno, este otro va a conocer a otro, y de repente metes en un rol de productores que hace que, ostras, este tío tiene un tomate negro tremendo, no sé qué, y lo pruebas y ya te lo trae. Al igual que supongo que si trabajas la quinta gama, habrá un mercado, ¿no?, y un comercio de quinta gama brutal. En nuestra casa, pues por suerte, cuando abrimos, sí que es cierto que venían mucha gente, nos traían de estos productos, pero ahora ya no vienen. ¿Por qué? Porque te metes al final en el rol que es los productores. Entonces ellos te presentan a otros y bueno, es toda una cadena al final, ¿no?
Porque ahora mismo de la carta, así de platos que nos puedas destacar, bueno, probamos unas cacheiras. Esto es la careta del cerdo,
¿no? Es la careta del cerdo.
Pero esto tiene una serie de cocción, de preparación también.
Ahí hay una... Sí, primeramente pues va a estar en salazón. Después de estar en salazón la van a ahumar, ¿no? Nosotros luego la vamos a desalar y la vamos a cocer como si fuese un cocido, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga todo este gusto. Porque que nosotros queremos que cuando lo comáis sintáis Galicia, ¿no? Y sintáis lo que nosotros, cuando entramos en casa de nuestras abuelas, eran las cocinas de hierro. Por la mañana la abuela ponía allí la olla con el cerdo, con los chorizos, etcétera, y toda la casa olía a caldo, ¿no? Entonces ese registro queremos que lo tengáis vosotros. Nosotros cocemos esas caretas, ¿no?, de la misma manera para que tenga este aroma, y luego hacemos un prensado, lo caramelizamos, etcétera, ¿no?
También encontraremos unos puerros confitados, un espárrago hecho a la brasa con también con la tofuna distiu,
con trufa,
con la trufa de verano, una serie de platos muy dedicados al producto. En Cataluña, por eso, ¿algún plato que te marcara más que otro? ¿Alguna elaboración?
A mí las mandonguillas en sepia me agradan molt. Sí, me encantan. Me encantan las albóndigas con sepia y guisantes, me encantaban. El arroz a la casola me encanta también. O sea, yo creo que aprendí a hacer arroces allí realmente. Para mí fue un antes y un después en los arroces, ¿no? Que de hecho en mi casa, amiga, pues tiene ahora mismo pues unos arroces bastante conocidos y hacemos lo que aprendí allí realmente, es tal cual. ¿Y qué más? Es que me encantaban muchísimas cosas de Cataluña. O sea,
a nosotros nos sorprendió muchísimo la jada que acompañaba uno de los platos. Hubo allí un debate a ver cómo se preparaba esa jada o qué llevaba, que es un poco top secret.
Bueno, es sencillo. Realmente una jada pues va a ser un aceite, ajo, pimentón.
Hay que decir, por eso, para poner un poco de contexto, que estamos hablando como un pulpo a feira, pero sería a la patata, el pulpo y después esta jada que va por
esta
encima, ¿eh? Pero la patata también, además, digamos...
Mantecada, ¿no? Sí, un poquito deshecha y luego aliñada, que hacía un guiño que recordaba a mucha gente a una causa, ¿no? Pero nosotros, claro, no tenemos ese registro. Yo nunca he estado en Perú, entonces no puedo saber cómo... O sea, no sé cómo sabe una causa real, ¿no? Entonces, hasta que la pruebe, no puedo llamarle a esto. Eso para mí es así. Entonces, nosotros hacemos el aliño pues un poquito diferente y partimos de la patata, y luego la jada lo que hacemos es infusionar un aceite con cebollas, ajos, ¿no?, y pimentón, un poquito de laurel. Esto lo metemos en una bolsa al vacío y se queda como 6 horas, ¿vale?, a unos 65 grados, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, nosotros filtramos, decantamos bien, se nos queda un aceitito muy infusionado, con mucho sabor, y lo que hacemos es texturizar. Texturizar pues con una maltodextrina, un poquitín, y sacar un polvo rápido.
Perfecto. Un lujo, ¿eh? Como decíamos.
Un lujo, Miga. Para no dejar nada en el plato.
Adrián, en el seu restaurant, el restaurant Miga. ¿Porta molt de temps obert? ¿Mucho tiempo abierto?
Tenemos ahora mismo 2 años y 4 meses. Es un bebé todavía.
El local no, por eso, ¿eh?
El local, a ver, lleva muchos años más, de como comentaba, son unas paredes que tienen 357 años, ¿no? O sea, si hablasen esas paredes contaría muchas historias, seguro.
Y tanto que sí. Seguro. Pues Adrián, un placer y te dejamos también disfrutar del Festival Sal este fin de semana, aprovechando en Galicia para probar esta cocina atlántica con todos los productos y todo el rabost, ¿no? Toda la trastienda que tenemos de productos aquí de la tierra con mucha calidad.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar con todos y de transmitir un poquito lo que es Miga y bueno, y decir que existimos y dónde estamos.
El gastro imprescindible dels nostres foodies.
Moment gastroimprescindibles, i ja ho sabeu, sempre quan comencem amb els nostres influencers, els nostres foodies o els periodistes que ens venen a recomanar els seus restaurants, el Marc està preparat amb el bitxí català a la mà.
Amb aquest soroll, eh? El trencadís de l'ampolla. Amb
avui de què és?
Bitxí català. Avui és de llimona, el bitxí català lemon, eh?
És d'aquells que m'agraden. Primer jo, intent...
De moment, el vaig obrint amb aquest obridor, que ja sabeu que és molt complicat, però que anem sortint, eh? Ja ho he fet.
Ets un crac, eh? Mica en mica, i ja et va sortint a la primera.
Escolteu unes bombolletes.
A més, 0% sucres, fantàstic per aquest estiu.
I tant que sí. Tu vés presentant el convidat d'avui?
Doncs sí, perquè avui, avui és interessant. Avui tenim persona nova que s'estrena aquí al Deixa'm Tastar. Ell és l'Alberto Sanz, però no li agrada. Li agrada que li diguem Beto. Hola, Beto, bon dia.
Hola, què tal?
De Soy de Morrofino.
Soy de Morrofino, sí.
D'on surt aquest projecte? Explica'ns una miqueta d'on vens.
Bueno, aquest projecte surt de que jo per temes de feina abans anava doncs, a molts restaurants. I aleshores aquí hi havia dues coses. El meu coneixement de restaurants i la meva memòria horrible. Aleshores s'ajunten aquestes dues coses i quan els meus amics em demanaven sempre escolta, tinc un sopar amb una parella on tinc que anar? Escolta, tinc un sopar de grup on tinc que anar? La meva memòria era tan dolenta que al final un em va dir escolta, per què no t'obres un Instagram? Perquè realment puguin preguntar o simplement seguir-te a veure exactament on havies anat les últimes setmanes. I neix per als meus amics, i a partir d'aquí no sé per què se'm dispara la cosa.
Eres l'amic guai amb el sí. que comptaven quan havien d'escollir un restaurant o un altre, però un ocellet m'ha dit que tu també, en tiempos atrás, estaves a la ràdio. Vull dir que avui estàs acostumadíssim, no? Et sents còmode aquí, davant del micro.
Oh, que fuerte, pensava que això no ho diries. Sí, sí, vaig treballar... Saps què passa? Jo vaig fer periodisme. I, bueno, vaig fer publicitat, de fet. I aleshores, quan treballaves, quan estava estudiant a Bellaterra, també hi havia situacions de pràctiques i coses. I tot i que el meu món era el publicitari sempre, doncs, bueno, hacía pruebas en periodismo escrito, al diari AS, terrible, però al diari AS, a Onda Cero, també, en aquell moment, i mira, sí, no tinc gaire pràctica, va fer molts anys que no estava en un estudi, però sí, sí.
Però t'agrada xerrar i t'agrada sí, menjar
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Per
exacte.
Tant, això és l'important.
Sí, aquí estem.
Gasto imprescindible d'avui. Quin restaurant en recomanes, Beto?
Jo us vinc a recomanar el restaurant Ilusione. Ilusione, a veure, jo crec que hi ha molts restaurants a Barcelona, això ho tenim molt clar, i segurament si tinguéssim que anar a restaurants de molt nivell, doncs tots tindríem claríssims de si és un Michelin a qui anem, a situacions d'etapes d'autor a qui anem, però jo crec que hi ha una massificació de restaurants excessivament iguals a Barcelona, no?
Sí que és veritat, sembla que s'obren restaurants a tot
i
a dret.
Sí, i a nivell de decoració, a nivell de... Tots respiren el mateix, la carta, moltes vegades el 80% és el mateix tipus de carta, i a mi l'Ilusione m'agrada perquè és totalment diferent als restaurants que hi ha a Barcelona.
Situa'ns una mica, què trobem a Ilusione que no trobem a qualsevol altre restaurant de,
bueno,
de Barcelona?
Per començar, forma part del que és... Ilusione està dintre d'una tenda de decoració, o sigui, de les tendes de decoració que hi ha a Barcelona, dels 3 o 4 que n'hi ha, jo crec que és la tenda de decoració Lucio, que per mi és una de les tendes de decoració més boniques que hi ha a Barcelona. I aleshores, primer, està dintre de la tenda de decoració. Això ja és algo totalment diferent, no? El segon és que respira molt, per la gent que hagi anat moltes vegades als Estats Units, així, com un lifestyle com molt Brooklyn, no?
Com molt experience.
Sí, exacte. Entra-se aquesta situació d'intimitat, de foscor, d'urbanita, de cosmopolita... i sobretot integrant aquesta part de la decoració tan xula que tenen a Lucio per traslladar-la cap a Ilusione. Aleshores, és tan diferent que la gent quan entra, la primera situació és de sorpresa, perquè a més el lloc era formava part del que era abans el pàrquing de la finca. Hem de pensar que Ilusione està situat en una de les zones més nobles de Barcelona. És a dir,
quin és el carrer?
És el carrer Ferran Agulló, número 18. Que, per situar-nos encara molt més fàcil, és el Turó Parc. És a dir, el que és el Turó Parc, sí, aquests sí. carrers que envolten el Turó Parc de Barcelona, doncs Ferran Agulló és el que puja quan venim des de Pau Casals i la Diagonal, i aleshores ens queda a mà dreta. Aleshores, solament la zona, que ja és, òbviament, com una zona molt noble, que arribes, que és un pàrquing, antic pàrquing de la finca, que l'han convertit en tenda de decoració, i a dintre té un restaurant, i a més està decorat amb gust, és bonic...
Clar, això ja crida l'atenció, no?,
sí.
una mica. És a dir, que la gent pot triar fins i tot, no?, de menjar, i després, escolta, vaig a comprar alguna cosa per decorar la
sí,
casa, el pis...
Sí. Però sobretot aquesta situació d'intimitat, no? Moltes vegades s'acusa Ilusione de ser un restaurant una mica femení. Per què? Doncs perquè quan arribem allà, el 70% de les persones que poden estar menjant poden ser noies. Això pel públic masculí també pot ser interessant, eh?
Home, clar, és un reclam.
I, com ho miris. Sí.
I realment s'acusa que és una mica femení i ho és pel look and feel que té. És a dir, aquest, els quadres, el tipus de llibreria, els tipus de cadires, i aquest ambient una mica més baixat de llum, no? I la situació de la música gens molesta per menjar, amb una situació una mica chill out, per entendre'ns, no? Aleshores, i té una cosa superinteressant, que com obren a les 11 i tanquen a les 12 de nit, pots anar a qualsevol hora i tenen la situació de carta oberta. O sigui, jo crec que també és una situació de, escolta, què fem ara? Doncs podem anar a l'Ucine perquè tenen una situació com bastant...
Ostres, interessant, eh? Això de la carta oberta, diguem, tot el dia disponible per menjar. I tot que és un local molt íntim, fan algun tipus d'oferta també per a grups?
Sí, bueno, és bastant habitual trobar grups allà. Normalment, fins i tot, el tipus de taules que tenen, que són taules de 6-8 persones amb un format així com mármol, doncs jo diria que la meitat de la gent que acostuma a anar a Ilusione acostuma a anar sempre en grups de 6 o 8 persones. Tenen menús per grups, que em sembla que són menús a partir dels 30 euros, si no recordo malament, de 30 a 50 euros, perquè hem de pensar que és un restaurant que té un tiquet mig, per entendre'ns, de 35 a 40 euros.
Molt bé.
D'acord? Aleshores, és bastant habitual la situació de grups, sobretot perquè es presta molt també aquest factor una mica més de caliu de gent i sobretot perquè és un sitio com de gente guai, no? De gent cool, de gent chic, i aleshores pues, jo crec que tot això condiciona una miqueta.
No hem parlat del més important, l'oferta gastronòmica. Què s'hi menja a l'Ilusione?
Què s'hi menja a l'Ilusione? Bueno, l'Ilusione jo crec que es parteix d'una situació que és un gastrobar de menjar italià, i aleshores jo crec que podem trobar coses bastant interessants. Hem de partir que són plats per compartir.
Plats per compartir, una oferta pensada per anar-hi amb diversos amics, així tastes més cosetes.
Correcte. Acompanyada també d'una oferta, bona oferta de vins i cocteleria, perquè tenen cocteleria pròpia i cocteler pròpia allà. Ja per fer situacions de còctels abans del sopar, o abans del dinar, o després, d'acord? O sigui, és una situació també interessant. Aleshores, què podem trobar? Antipastis boníssims. Jo, per exemple, si aneu a Ilusione alguna vegada... La mortadella no us la podeu perdre.
Veus, és d'aquells plats icònics que dius no trepitgis l'Ilusione si no és per tastar
correcte
la mortadella.
Doncs vinga, apuntat.
Jo, de fet, us diré, si voleu, tres que la gent no es pot perdre si va a l'Ilusione. El primer és la mortadella. Perquè moltes vegades allò, mortadella? No, això és una mortadella molt especial.
Italiana?
Una mortadella de Bologna totalment especial, que a més ha estat cuita dintre de la seva pròpia pell, no? Cosida a mà. És una situació com molt artesanal, molt exclusiva. I jo tothom que he portat, que he fet provar la mortadella, deien, no, la mortadella... I la provaven, i quan han repetit sempre la mortadella d'inici. Després podem trobar, per exemple, situacions de les focatxes. Òbviament una situació bastant italiana, bastant... No una situació gastronòmica molt desenvolupada, és veritat, però sí que ells tenen una oferta de 4 o 5 focatxes com bastant interessants, no? Ja sigui la de pollet porc, per exemple, té una altra també que inclou, per exemple, la mortadella, si no l'hem demanat d'antipasti, que la podem demanar després en una situació de trufa negra, també. És a dir, aquesta situació d'acompanyament inicial està com molt bé. Jo també recomano que no es poden perdre, per exemple, la situació de la burrata pomodoro. Ja sé que la burrata està a totes les cartes, però qui prova la burrata d'Ilusione no té res a veure per cremositat, per volum, perquè em sembla que són 200 grams de burrata, doncs...
No fallarà.
No fallarà. O sigui, és un dels plats, jo crec, que obligatoris quan vas allà. I una de les altres situacions que jo crec que no s'ha de perdre mai, ja sé que també està bastant de moda el tema dels pokers, ho sabem, no? Fas una patada, una pedra i surten 4 o
70. N'hi ha moltíssims ara, és tendència, sí, podríem dir.
Però el que no, com hi ha una aposta tan bèstia, jo crec, d'aquest restaurant per la qualitat del producte, jo apostaria pels pokers que tenen, no? O sigui, jo, per exemple, jo recordo que hi ha el poke maui, no?, que és un tàrtar de salmó sobre doncs, un llit de quinoa, boníssim. Sí, o, per exemple, també recomano el Honolulu. No és el mateix, o sigui, és el tàrtar d'atún, per exemple, en aquest cas, sobre un llit d'arròs, que estan boníssims. Qualsevol d'aquestes coses... Aleshores, la vaixella és superbonica. Tant els bols com el plat que tenen molt més gran, el més petit, i totes aquestes coses que hi ha es venen dintre de la tenda. Fins i tot hi ha el que és la gerra d'aigua,
sí,
que també té la situació del tatu, no? de l'osso, que també es pot comprar. Aleshores, això de fet no ho feien i jo crec que ho fa des de fa un any, una cosa així, per la quantitat de gent que els hi demanava.
És que de vegades passa que vas a un restaurant, sí, t'enamores de la vaixella o inclús de la carta. Ara hi ha restaurants que venen la seva pròpia carta perquè té un disseny doncs exclusiu o divertit o apropiat, no, pel restaurant que sigui.
O tenen llibres, tenen quadres, són quadres, òbviament, que superbonics, a vegades que no poden estar a l'abast de tothom, poden ser quadres de 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros, però realment hi ha coses superboniques.
Va, doncs, Beto, recordem aquesta direcció de l'Illusione, on el podem trobar?
L'Illusione el tenim al carrer Ferran Agulló, número 18.
Ara que entrin corrents a Soy de Morrofino, que allà faràs un sorteig, un àpat per dues persones.
Correcte.
A tots els que hi participin. Les condicions ja les explicaràs al teu perfil.
Les explicaré al meu perfil. Sí, serà molt fàcil. En el fons, em sembla que serà una situació de seguir-me a mi, seguir a Illusione, seguir el Deixa'm Tastar,
uh-huh,
i a
Vichy Catalán.
I a Vichy Catalán.
Exacte. Llavors, sempre etiquetar amb la persona que vulgueu gaudir aquesta experiència a l'Illusione a través del Beto a Soy de Morrofino.
Correcte.
Doncs moltíssimes gràcies, Beto. Encantada.
Una molt bona recomanació, com sempre, Xènia? Els com nostres sempre. Foodies, instagramers, periodistes i grans apassionats de la gastronomia que cada setmana ens porten a un restaurant i en aquest cas ha estat a l'Illusione. Doncs nosaltres ens hem d'acomiadar aquí.
Ja ens queda molt poquet.
Ja ha acabat el programa, poquet, sí, segons.
Mira, segons,
perquè estem a tocar de les 12. Així que nosaltres tornarem la propera setmana, que com us hem dit al llarg d'aquest cap de setmana. La veritat és que hem de dir-vos adeu ja durant un llarg període, perquè acabem la temporada.
Sí, sí, sí.
Però això serà la propera setmana, eh?
Encara, la propera setmana. Escolta, encara no et despedeixis, Marc, que queden uns quants dies de feina, eh?
I tant que sí, eh? Tornem el proper dissabte a les 11 del matí, eh? Fins aleshores, que vagi de gust.